els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Doncs sí, a vegades, a diferència del que cantaven els Jackson 5 als anys 70, aprendre A, B, C no és tan fàcil. I és que l'informe PISA, que s'ha publicat aquesta setmana i que avalua el rendiment dels escolars de 15 anys d'arreu del món, ha revelat, ja ho sabeu, una caiguda sense precedents del rendiment dels alumnes a casa nostra. En especial, parlem de tres matèries: matemàtiques, ciència i lectures. Clar, això suposa doncs una forta sacsejada pel sector de l'educació a Catalunya i avui ens preguntem des del Fabricació per què ha passat, quina és la realitat a les aules i si té alguna cosa a veure la pandèmia i l'ús de les pantalles. De tot plegat, en volíem parlar amb Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Miquel Àngel Prats, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Com esteu?
Molt bé, Miquel Àngel, gràcies per atendre'ns aquesta trucada avui, un dia especial, eh? Suposo, no sé si estàs fent pont o no, Miquel Àngel, tu.
Estic fent pont.
Bé, doncs a gaudir-lo, Miquel Àngel. Primera pregunta gairebé obligatòria, Miquel Àngel. T'has sorprès els resultats de l'informe PISA?
Home, per una banda sí que m'han sorprès, perquè no, en principi no me'ls esperava que fossin tan devastadors, no?, probablement. I, per una altra banda, home, en el fons deixen en evidència algunes de les mancances que té el nostre sistema educatiu, no? Per tant, no deixa de ser un senyal d'alerta, no? Per tant, haurem de posar-nos a mans i mànigues a revisar moltes de les coses que, que en aquests moments estem fent i que probablement, doncs, donem ja per sabudes, possiblement, i que no hauran de ser així, no? I, per tant, haurem de revisar-ho, això, no?
Val. Miquel Àngel, quines creus que són tu aquestes mancances, no? Què és el que s'hauria de revisar?
Jo diria, la primera qüestió que jo crec que l'informe PISA posa en evidència és l'elevat grau d'augment, sobretot també de pobresa infantil, no? És a dir, bé, haurem de mirar també quines són les mesures que hi posem des de l'administració pública i des d'altres sectors, no?, al voltant de poder erradicar o disminuir aquesta ràtio de pobresa infantil que tenim en aquests moments, no? I això afecta, en aquest cas, doncs, a totes les etapes, no?, de l'educació, no? Aquesta, per una banda, no? En segon lloc, jo crec que també es posa en evidència l'elevat grau també de necessitats educatives especials, no?, en cadascuna de les etapes també, no?, educatives. I després, doncs, bueno, ben bé, què és el que està passant també amb tot el que suposa l'alumnat nouvingut, no? Que sembla ser que, doncs, també hi tenim un elevat, també, una elevada puntuació, doncs, al voltant d'això, no? Llavors, doncs, veure quines són les mesures que s'estan portant a terme, revisar, en aquest cas, doncs, les accions que s'han dut a terme i probablement, doncs, fer una revisió molt profunda, no? És a dir, crec que probablement en el nostre país s'estan fent moltes accions, moltes, i quan dic moltes vol dir moltíssimes, i s'hi dediquen molts esforços, però probablement no s'avaluen, no? O no s'hi està prou al damunt. Quan dic que no s'hi està prou al damunt vol dir que, bueno, a lo millor doncs, cal fer una revisió molt profunda, no?, de totes i cadascuna d'aquestes mesures, no?
Clar, Miquel Àngel, tu ara parlaves, no?, com un tercer punt, aquest alumnat nouvingut, que justament és una mica en línia el que deia la Generalitat, si no m'equivoco, no? Persones doncs, que no han acabat d'adaptar-se i això fa baixar el nivell de les aules. Per tant, tu acceptes aquest motiu, no?, aquesta justificació.
Podria ser, però no és un únic.
Val.
O sigui, jo crec que en el fons l'informe PISA, o sigui, a diferència d'altres informes, no deixen de ser sinó alguns tipus de senyals, no? És a dir, senyals que ens fan doncs, pensar una mica en la temperatura del tema, no? Ja hem vist que la mostra doncs, també cal veure exactament. Jo també t'he de confessar, en honor a la veritat, que no me l'he mirat en profunditat, però m'agradaria veure també la mostra, quina és la mostra que s'ha treballat i com s'ha fet, i per tant, doncs, analitzar algunes de les qüestions, no? Ara bé, jo crec que posa de manifest que hi ha mancances, moltes mancances, no? Si hi ha moltes mancances, s'han de revisar, hem de començar a veure exactament què és el que està passant, no? Des de les mesures que es prenen des de l'administració i des de la que se fa, i des del que es fa des de la formació també inicial del professorat, no? És a dir, algunes coses no estem fent bé. Uh-huh. Algunes coses no estem fent bé. Com que no estem fent bé algunes mesures, doncs haurem de corregir-ho, no? Això està clar. I la pandèmia, evidentment, que alguna cosa ha tingut a veure, està claríssim, no?
Clar, perquè en Catalunya, segons aquest informe PISA que coneixíem aquesta setmana, punxa matemàtiques, ciència i comprensió lectora. Si seguim, Miquel Àngel, el tema de la comprensió lectora, pot ser que l'ús de les pantalles doncs hagi afectat negativament?
Probablement, però repeteixo, no és només un únic factor, són molts factors, no? És una qüestió, jo diria, multifactorial. Jo diria que, clar, els nostres nanos probablement no llegeixen com el que nosaltres venim d'una altra generació, llibres, no? I potser llegeixen d'una altra manera o llegeixen altre tipus de fonts, no? O tenen altres tipus de dificultats, probablement d'atenció, no? Jo em fixaria en això, no? L'altra cosa és si també ens veuen en els adults llegir, no? Quan parlem de pobresa infantil i quan parlem també de tot el que seria qüestions de desigualtat, no? És a dir, quan es parla de que l'informe o les proves PISA també reflecteixen la desigualtat, de, diguéssim, en aquest cas, doncs, de rendiment entre els alumnes en funció de la seva procedència i de la renda de les famílies, no? I és que posa de manifest, doncs, que hi ha alguna cosa al darrere, a nivell familiar, a nivell de que, bueno, que tot, això tampoc ajuda, no? Llavors, probablement, doncs, aquells nanos que en principi, doncs, tenen un entorn més ric, doncs, tenen més facilitat respecte a aquests que probablement no se n'en surten, no? Sí. Llavors, probablement tenen més recursos, tenen, etcètera, no? I això, doncs, acaba, diguéssim, doncs, donant aquests tipus de resultats. Però repeteixo, no? Són moltes altres qüestions, no? És a dir, si ens veuen en els adults també llegir, si ens veuen en els adults... jo crec que, repeteixo, són molts, 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 molts factors que acaben una mica afectant, no?
Miquel Àngel, tu que ets mestre, ets psicopedagog i també ets professor de Blanquerna. Com es regula l'ús del mòbil i de les tauletes a la taula, a l'aula, perdona, perquè jugui un paper a favor i no pas en contra de l'alumne?
Clar, jo diria... D'entrada, crec que són qüestions que tenen molt a veure amb la idiosincràsia del propi centre, educatiu, no? És a dir, no és una qüestió... D'entrada no han d'estar tot el dia sempre connectats, no? I quan dic connectats vol dir que hi ha moments, no? Hi ha moments en els que els mòbils són interessants per treballar,
clar,
per aprendre, i per tant que permetin mobilitzar un seguit d'aprenentatges, no? És a dir, per exemple, hi ha una iniciativa nostra molt, molt catalana en el que, escolta'm, es desenvolupen tot un seguit de projectes i en el que moltes escoles, et ben asseguro que si les poguéssim conèixer, ens quedaríem gratament sorpresos, és la iniciativa MS Schools, no? De l'utilització, en aquest cas, doncs, dels dispositius mòbils, en aquest cas a l'escola, en el que hi ha veritables projectes, escolta'm, molt, 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 molt xulos, molt macos, no? I que utilitzen dispositius mòbils, no? En aquest cas són iniciatives d'emprenedoria, desenvolupen una app, els nanos programen... Per tant, escolta'm, hi ha moments en el que sí que és interessant, sí que és necessari que utilitzin el mòbil per aprendre i, en aquest cas, doncs, per treballar de manera, doncs... amb continguts curriculars, etc. No? Però hi ha altres moments que no són necessaris. Per tant, jo crec que és una qüestió de centre, no? del lideratge, de com això som capaços també de portar-ho a terme. No? Per tant, no sempre hem d'estar connectats, no sempre hem d'estar amb el mòbil al damunt, i, en segon lloc, jo crec que té a veure també amb com i de quina forma som capaços de buscar la millor didàctica, no? La millor manera. En un moment que en aquests contextos es fa molt necessari que puguem formar els nostres alumnes, sobretot amb tot el que és el pensament crític, no? És a dir, es fa molt necessari que aquest alumnat que tenim, tant del cicle superior de primària com de l'ESO i el batxillerat, home, siguin nanos competents digitalment, no? I quan parlem competents digitalment vol dir que no única i exclusivament sàpiguen fer anar instrumentalment l'aparell, no? Sinó que coneguin i que sobretot tinguin moltes actituds, no? Que qüestionin allò que visualitzen, que contrastin, que no es creguin la primera pàgina que veguin per internet. Per tant, cada cop es va fent més necessari que estiguin molt, molt, molt alfabetitzats. I repeteixo, no és una qüestió d'apretar quatre botons, això.
Clar, i és curiós també perquè un altre punt també seria aquesta regulació d'aquestes pantalles. Ara estem parlant de dins les aules, però l'altre punt seria, Miquel Àngel, a casa, no? O sigui, com podem regular els pares sense crear un conflicte existencial? Perquè, clar, estem parlant de nens, adolescents, una època molt difícil, que els conflictes doncs, encara s'accentuen al màxim, no?
Totalment, totalment. Clar, d'entrada, això s'ha de pactar. S'ha de pactar, no? I els pares també han de veure, jo també crec que aquí hi han d'haver-hi coses una mica com de sentit comú. Els pares han de veure també si el seu nano té prou maduresa o no per tenir un dispositiu mòbil. I quan parlo d'un dispositiu mòbil vol dir un smartphone, o bé una tauleta o bé un ordinador, que són coses diferents, perquè a vegades quan parlem de dispositius mòbils, a mi també m'agradaria que parléssim en propietat, perquè, clar, per dispositiu mòbil tant entra una tauleta com un smartphone com un portàtil. I a vegades diem, no, dispositius mòbils a l'escola no. Bueno, però a què t'estàs referint?
Clar,
a què t'estàs referint? Perquè llavors què hem de tornar? A l'edat de pedra? En un moment que, repeteixo, necessites que els nanos doncs, tinguin molt de criteri amb aquestes coses. Doncs, bueno, escolta, per a cada edat, probablement existeix un tipus de dispositiu més adequat, no? I també és veritat que en funció de la maduresa de cada nano, doncs hem de poder veure què és el que necessita o no, no? Doncs, bueno, escolta'm, si aquell nano és prou madur i demostra tenir tot un seguit de comportaments i coneixements i d'allò, doncs, escolta'm, potser sí que s'ho guanya que pugui arribar a tenir-ho, clar. O sigui, perquè a vegades hem de pagar justos per pecadors, no? I llavors, doncs, bueno, doncs, si té la maduresa necessària i és capaç d'autoregular-se, doncs, escolta'm, aquest nano sí que podria arribar a tenir un smartphone, per exemple, no? Però va molt en funció de la seva maduresa. I això també va molt en funció de la maduresa de la família, no? Si la família té bones conductes exemplars, doncs, home, esclar, és que tot ajuda, no? Tot ajuda. Ara, esclar, si els adults som els primers que no som gaire exemplars, doncs ja comencem a tenir molts problemes, no? Per tant, jo crec que a vegades hem de ser també una mica autocrítics, no? Sobretot els adults, eh?
Clar, o sigui, és curiós això, perquè moltes vegades ens fixem, no, Miquel Àngel, en quina edat, no, se li ha de donar el primer mòbil, però pel que estàs dient, no, a veure, ho entès bé, Miquel Àngel, no és tant l'edat, sinó el grau de maduresa que pugui tenir el nen, no?
Sí, jo seria més aviat d'aquest plantejament, eh? Jo seria més aviat d'aquest plantejament. Sí que està clar que hi ha edats en el que hi ha determinats usos i hores, etc, però jo em fixaria més en l'etapa i la maduresa. Hi ha nanos que són molt madurs, i que dius, escolta, però sí que li pots arribar a confiar perfectament un dispositiu d'aquest tipus, perquè ell mateix ja sap trobar el nivell de regulació i d'autoregulació propi de l'ús, no? Perquè, bueno, hi ha nanos que són assenyats. Escolta, més clar, és que a vegades també... hi ha altres que no, bueno, doncs en altres...
Sí, és veritat.
Que no, saps? Pues que aquests que no, doncs, escolta'm, doncs... Si necessiten més temps, bueno, pues, escolta, encara no el pots arribar tant. Quan escolta'm, no sé, no? Quan tinguis un nivell de maduresa una mica més, bueno, pues, això ho veuen els pares. Jo crec que això hem de fer un esforç tots plegats.
Una mica...
Sí.
Clar, perquè justament amb aquest grau de maduresa, que està molt ben relacionat, Miquel Àngel, clar, una de les pors principals que tenen els pares i les mares és el ciberassetjament, o sigui, les conseqüències de que un nen adolescent pugui tenir mòbil. També hi ha l'empremta digital, que molts cops no són conscients que tot el que publiquen passa a ser propietat de tots menys d'ells.
Efectivament, no? Efectivament. No, hi ha tot, i a més hi ha tot un seguit de qüestions que repeteixo, que són molt importants de treballar-les, també. Per això et dic que aquí és on el diàleg família-escola és imprescindible, no? És a dir, i és on realment val la pena conscienciar també, en aquest cas, les famílies. Probablement hi ha una altra qüestió de base, que és que potser també tenim a les famílies molt desorientades i també necessiten molt de suport. I quan dic molt de suport vol dir que també se les acompanyi amb totes aquestes qüestions, no? És a dir, a vegades les famílies, quan parlo de famílies vol dir pares, mares, educadors en general també, no? És a dir, necessiten saber exactament què és allò que els nostres infants i adolescents estan consumint en aquests moments, no? Perquè a vegades vivim en una galàxia completament diferent de la que viuen ells, no? I, bueno, potser sí que seria interessant de que puguem, doncs això, puguem saber exactament una mica... Repeteixo, no és una qüestió única i exclusivament instrumental, sinó també del propi ecosistema, no? Sí, quins són els influencers que miren, quines són les plataformes que consumeixen, exactament, bueno, per on van, no? Perquè si poguéssim estar una mica al tanto d'aquestes coses, a lo millor també podríem tirar del fil i podríem parlar amb ells, conversar amb ells, etc. No? Perquè a vegades jo crec que hi ha una gran distància generacional entre ells i nosaltres.
Mira,
perquè ells ens veuen molt lluny.
Fixa't, ens queden 3 minuts, Miquel Àngel, sempre és un goig escoltar-te, de debò. Ens queden 3 minuts per arribar al punt de les 4, que passarem a informatius, per posar-nos al dia amb els principals titulars de la informació, però avui llegia a Twitter un professor, un mestre, que deia, clar, també hi ha una pèrdua de valors, de sacrifici, d'esforç, de disciplina, de memòria, perquè els nens han de ser feliços, i ho deia irònicament, no?
Sí, l'he vist.
L'has vist, tu, aquest tuit, eh?
Sí.
Clar, he pensat, ostres, sí. No sé com ho veus, tu.
Sí, bueno, jo crec que, repeteixo, hi ha coses que s'han de, i em disculparàs una mica també la grolleria, no? Però s'han de mamar des de casa. Hi ha coses que no les podem delegar a l'escola. Són qüestions que es viuen i es veuen des de casa, no? Per tant, compte a vegades en pensar que l'escola ho hagi de fer tot, no? Perquè hi ha grans temes que s'han de treballar des de casa, no? Temes de convivència, temes de relacions, temes de com ens estimem, de com ens relacionem. Aquests temes s'han de... Bueno, hem de venir a vegades també des de casa una mica també, doncs, treballats, no? I a vegades dona la sensació que ho trivialitzem i diem, no, bueno, això a l'escola. Bueno, no sé fins a quin punt és l'escola. No. Jo diria que no, que l'escola té una altra feina, també educadora, formadora, lògicament, però que hi ha qüestions que no les podem oblidar perquè s'han de fer, lògicament, a casa. No?
A casa. Molta feina que queda fer també per part de... No? Des de casa, no? Que és això.
Sí,
que no,
efectivament.
No hem de focalitzar-ho tot.
I, escolta'm, saber dir no també educa.
Ui, sí.
Educa molt.
Mira, aquest és un altre punt, també important.
Saber dir no educa i també acabar dient que, escolta, jo no sóc el teu amic, jo sóc el teu pare o la teva mare, no? Per tant, nosaltres no som els pares o les mares, no som amics, som pares i mares. I la nostra funció, doncs, bueno, doncs és una molt, molt diferent de dels amics. No? Vull dir que a vegades cal posar aquestes distincions, no? Perquè és que sembla que ho perdem. No?
Que ho perdem, ho estem perdent. Sens dubte, Miquel Àngel Prats, com sempre deia, un goig. Gràcies per estar al Fabricació.
Gràcies.
Una abraçada ben forta i a gaudir del pont, Miquel Àngel.
Gràcies, adéu-siau.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.